A Catalunya Música, el violí vermell.
Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Veureu, a veure, com ho explico això del programa d'avui. Com tots sabeu, fa unes setmanes va fer un any de l'1 d'octubre de l'any passat, on va passar el que tots sabem que va passar, cadascú amb la interpretació que en vulgui fer. Com us podeu imaginar, a mi també em va venir el record del que vaig viure fa un any, l'1 d'octubre de 2017, que, si us recordeu, era diumenge, i vam tenir programa, un programa que vam dedicar a la possibilitat o no de poder volar. De totes maneres, aquests dies, tornant a veure les imatges del que va succeir en algunes escoles de Catalunya, i em refereixo en concret a l'actuació de la policia portada per l'Estat des de diversos punts d'Espanya, la pregunta m'ha vingut al cap més d'una vegada. Si això fos una pel·lícula, quina música, quina banda sonora s'escriuria per aquelles imatges en les que es veu la policia actuant amb violència contra les persones, contra els ciutadans i ciutadanes que hi havia als col·legis. I fins i tot, això m'ha portat a fer-me algunes preguntes anant més enllà. La música de cinema, com ha retratat musicalment les seqüències de repressió policial? Doncs mireu, aquest és l'exercici d'avui. La recerca que he fet i les reflexions que n'he extret. Avui el programa va d'això. El Violí Vermell d'avui es titula Repressió policial i música de cinema.
El Violí Vermell, amb Xavier Casanef.
I amb en Pau Blasi, el control tècnic.
El Violí Vermell, amb Adeus, Williams i Cases Associats.
Per tant, és procedent que avui ho adverteixi abans de començar a sentir audicions musicals. El programa d'avui no va precisament de música romàntica. Avui sentirem música en alguns moments sonorament complexa, instrumentalment exigent, estructuralment poc melòdica i, en general, algunes de les audicions d'escolta no necessàriament agradable. A veure, el que no vull és que canvieu d'emissora, ara tampoc, no ens passem. El que vull dir és que en el programa d'avui us exigiré més que no pas ho acostumo a fer altres setmanes. Això no vol dir que la música no sigui de menor qualitat, en absolut, només que avui segurament hi haureu de posar més de part vostra per seguir amb nosaltres fins al final, que algunes audicions seran un pèl més difícils de sentir. També, és clar, la cosa tindrà més mèrit i les sorpreses poden ser més grans. Nosaltres, per part nostra, mirarem de fer-vos-ho el més planer possible. Home, ja són uns quants programes junts. Jo crec que si us dic que crec que val la pena que fem aquest camí d'avui junts fins al final, doncs, home, potser que ens podeu fer una mica de confiança i tot, oi?
El Violí Vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
Doncs vinga, va, som-hi. Comencem. No, abans encara una prèvia més. A veure, que ningú no m'agafi el rave per les fulles ara. Que si avui dediquem el programa a aquest tema, que amb això no volem dir ni que pensem que la policia sigui dolenta, ni que només siguin repressors, ni res de tot això. Al cap i a la fi, quants fragments de bandes sonores no hem sentit en aquest programa en aquests 10 anys de pel·lícules on la policia persegueix els malfactors i tenen temes musicals propis i molt sovint ben heroics i ben xulos. Però, i ara ja entrem en matèria, des del punt de vista del cinema, que és el que ens referim en aquest programa, el personatge col·lectiu cinematogràfic que és la policia, així en genèric, en moltes pel·lícules és mostrat com un agent repressor del poder, i en moltes pel·lícules, a més, exercint violència contra la ciutadania. En moltes pel·lícules, a més, exercint violència contra col·lectius de ciutadans amb l'argument que estan actuant contra la llei vigent, col·lectius de ciutadans que han defensat causes que, amb el temps, han acabat sent declarades justes i, per tant, legals, mostrant-se en aquestes pel·lícules, per tant, que hi ha causes que ara considerem justes o acceptades que, per poder esdevenir legals o permeses, abans han hagut de ser defensades des de la clandestinitat i de la il·legalitat i, per tant, susceptibles de ser reprimides amb violència per part del poder i del seu braç policial. El cinema ens ha mostrat la policia reprimint la gent de color als Estats Units o a Sud-àfrica, que lluitaven contra la segregació racial, una lluita declarada il·legal, reprimint a dones sufragistes a Anglaterra que reivindicaven el vot de la dona, que no era legal, reprimint a col·lectius LGTB reclamant la no discriminació social en àmbits on la discriminació era permesa il·legal, reprimint a col·lectius independentistes de colònies o països demanant la total sobirania del seu territori, a tots els continents del planeta, que naturalment tampoc no era acceptada a priori. Com ha mostrat el cinema els moments cinematogràfics de repressió policial respecte a la ciutadania? Doncs bé, després de fer-me, ja us ho dic, un fart de veure vídeos de fragments desagradables d'un munt de pel·lícules i, sobretot, de sentir i d'analitzar la música que acompanya aquestes seqüències, permeteu-me, com a primera exposició de conclusions, que us exposi fins on he arribat. Abans, una premissa més. Una més, com sempre. Com és bàsic en el cinema, l'essencial no està sovint en les imatges, sinó en la música. Unes imatges, per elles mateixes, sovint són força neutres. És la música la que li posa l'èmfasi que farà que vegis les imatges d'una manera o d'una altra. Així, en primer lloc, i per començar per alguna banda, hi ha totes aquelles pel·lícules que volen mostrar-nos aquestes escenes de repressió posicionant-se declaradament a favor de les víctimes. I això es fa, ho establiré d'aquesta manera, des de dues vessants. Jo les anomeno des de dins i des de fora. Per exemple, una escena de repressió policial amb un posicionament musical a favor de la víctima des de fora seria, per exemple, una escena de la pel·lícula La batalla d'Alger, on uns policies torturen un independentista algerià. Per qui no ho sàpiga, Alger es va acabar independitzant de França el 1962. En aquesta escena d'aquesta pel·lícula de 1965, dirigida per Guido Pontecorvo, la música d'Ennio Morricone es basa en música de Bach per causar en l'espectador un efecte de compassió cap al pobre detingut torturat. Era el tema titulat Tortures, de la banda sonora d'Ennio Morricone per al film La batalla d'Alger, de 1965. L'escena de les tortures a un independentista algerià per part de les tropes franceses. Morricone acompanya aquesta escena amb música inspirada en Bach, música clarament religiosa, per apel·lar fins i tot al sentiment de caritat cristiana vers la víctima, que a més d'independentista és una persona musulmana. Fixeu-vos, no és un tema que ens digui el que sent la víctima, sinó que el que vol és que tu, com a espectador, que estàs a fora, et solidaritzis amb ella. Per això diem que és un posicionament a favor de la víctima des de fora. Un altre exemple, la música que acompanya les tortures de la Guàrdia Civil a dos pobres desgraciats acusats d'assassinat, que després es veuria que eren innocents, a la pel·lícula El crimen de Cuenca, de Pilar Miró, estrenada el 1981. Ho sentim en un fragment extret directament de la pel·lícula. Aquí no és tant la compassió el que Anton García Abril, el compositor de la música, vol fer-nos sentir, com la situació d'angoixa, de foscor, de desolació, que la situació mostra respecte a fins on pot arribar el comportament humà de vegades.
Dile toda la verdad, que venga el juez!
Thank you. A ver ese bigote.
Com he dit, a més d'aquest posicionament musical a favor de la víctima des de fora, també hi ha el posicionament musical a favor de la víctima des de dins. Amb això vull dir, amb una música que el que intenta és fer-nos sentir el dolor que sent la persona reprimida violentament en aquestes escenes cinematogràfiques on es mostra repressió policial. Per exemple, i tornem a Ennio Morricone, amb un fragment de la banda sonora de la pel·lícula Sacco i Vanzetti, de 1971, un film que explica el cas de dos anarquistes detinguts per la policia als Estats Units l'any 1920, acusats d'assassinat en una causa absolutament instrumentada i falsa, destinada a que servís d'escarment per a altres persones amb la mateixa ideologia. Nicola Sacco i Bartolomeo Vanzetti van patir presó i van ser condemnats a mort a la cadira elèctrica. Anys més tard, es va demostrar que eren innocents. Sentim el tema titulat La presó. En ell, Morricone vol que ens posem dins la pell dels empresonats injustament, que sentim el que senten de soledat, de por, els ensurts davant el desconegut i inesperat, el sentiment d'incertesa que els empresonats injustament senten pel seu futur. Era el tema A la presó, música d'Ennio Morricone per a la pel·lícula Sacco i Vanzetti de 1971. Sentint aquesta música, penso que, per sort, ens podem sentir afortunats de viure en un país on no s'empresona la gent per les seves idees.
Si voleu seguir els continguts del programa d'avui, podeu fer-ho a través del nostre blog.
Aneu al nostre blog i podreu anar seguint totes les audicions que avui us oferirem. Per accedir al blog, entreu al web de Catalunya Música, www.catmusica.cat. Localitzeu-hi l'apartat Programació. Dins hi trobareu els programes i, per tant, el violí vermell. Cliqueu-hi, allà hi ha l'enllaç per entrar al blog. I, si no, a través dels cercadors habituals que hi ha per internet. I, si voleu, també tenim mitjans per comunicar-nos entre nosaltres. Tenim el Facebook, entreu a Facebook i busqueu violí vermell. Tenim el Twitter, @violívermell. I també el nostre correu electrònic.
violivermell@catmusica.cat.
Tenim, doncs, els temes musicals cinematogràfics que, davant de seqüències de repressió policial mostrades en les pel·lícules, es situen a favor de les víctimes. Ara bé, preguntareu, què és que també n'hi ha que se situen a favor dels repressors? Doncs sí, però també, doncs no. A veure, ho matiso. Sí que hi ha pel·lícules en les que la policia reprimeix violentament els ciutadans i la música es declara a favor dels repressors. El que passa és que tot queda embolcallat d'una manera que fins i tot nosaltres estem a favor d'aquests policies abusons. Perquè, a veure, Quantes pel·lícules, sobretot nord-americanes, no heu vist vosaltres, protagonitzades per policies xulos, prepotents, masclistes i abusons, que són els herois de la història i els que els riem les gràcies protagonitzats per grans estrelles de Hollywood? Per exemple, ho sento perquè sóc fan de Clint Eastwood, totes les pel·lícules de la nissaga del seu personatge Harry Callahan, Harry el Brut, Harry el Fort, Harry l'Executor, etc. Un policia que no dubta a disparar primer i preguntar després, que té clar que la força està abans de la llei i que sovint castiga amb violència pobres desgraciats per treure'ls informació o perquè creu que són de l'altre bàndol. I la música? Doncs música de tema principal de pel·lis de polis. Enèrgica, vital, potent, masculina. Sentim el tema principal de Harry el Fort, música de Lalo Schifrin de 1973.
Mozart, Wagner, Hermann, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts al violí vermell.
Però l'anàlisi d'aquest tipus de músiques que acompanyen les escenes de repressió policial en el cinema és més complexa. No es limita al posicionament a favor de les víctimes o a favor dels policies repressors. Sovint, la música no vol posicionar-se, diguem-ho així, de forma solidària per uns o altres. Sovint, la música el que vol fer és donar-te unes claus d'interpretació. I en aquest sentit, mira de fer-ho, des del meu punt de vista, des de dos vessants, també. El descriptiu i l'interpretatiu. Anem pel primer, amb un exemple, és clar. Ara sentirem el fragment titulat Interrogatori, de la banda sonora de Trevor Jones, per a la pel·lícula En el nom del pare, un film de 1993 sobre un pare i un fill detinguts per la policia anglesa acusats de pertànyer a l'IRA, el moviment independentista irlandès, tancats a presó durant 15 anys fins que van ser alliberats després de demostrar-se la seva innocència. Tot i que, dels dos, el pare va morir abans a la presó. Com us dic, sentim el fragment titulat Interrogatori. Són 7 minuts de música angoixant, fosca, fonda, plena d'ombres percutidores. Tot i que il·lustra una escena d'interrogatori amb molta violència, la música sembla que es limiti a aixecar acta. I ho fa de manera impersonal, sí, però ambientalment fosca, deliberadament desgarrada en alguns moments. No ens fa sentir el dolor del pobre interrogat, que crida desesperadament. Nosaltres no ho sentirem ara. Però tampoc no hi suca pa, com fan els policies violents. Ens descriu una situació fent-nos sentir la foscor, la foscor interna, la foscor freda i mancada de sentiment humà a la que pertany aquest comportament humà. És una música del costat fosc de la força.
Thank you.
Altres músiques també miren d'explicar el perquè de les situacions de repressió a les que acompanyen. Com deia, no descriptivament com l'anterior, que era una descripció atmosfèrica ambiental, sinó interpretativament. Però no explicant-ho en funció de l'argument concret de la pel·lícula, sinó mirant de donar-te la clau explicativa que pot arribar a donar un sentit, ni que sigui racional, a l'escena de repressió brutal que es pot veure a la pel·lícula. O sigui, la música mira d'expressar el raonament que permet que es pugui arribar a la repressió. I quin és aquest raonament que justifica o explica la repressió violenta, en aquest cas que ens ocupa, policial cinematogràfica? Segurament em podeu preguntar. Realment hi ha algun raonament que ho justifiqui? Doncs a veure, us poso una vegada més un exemple. L'exemple que he escollit és d'una pel·lícula de John Carpenter de 1988 que es titula Day Life, Estan vius. Es tracta d'una història que ara no us explicaré per llarga i enrevessada, però que en un moment determinat un nombre elevat d'escamots armats de la policia assalten un poblat de barraques plens de gent força desgraciada i els desallotgen fent servir una violència absolutament desmesurada. Tal com passa en la realitat, en aquesta seqüència els policies no tenen primer pla, no tenen rostre. Els cascos i les proteccions ens impedeixen veure'ls la cara. A la pel·lícula, com a la vida real, l'acte polític de la repressió necessita de l'anul·lació de la individualitat d'uns per així anul·lar també la voluntat de lluita dels altres. En la seqüència, la música esdevé impersonal, mancada d'essència humana, maquinal, robòtica, desanimada, freda. I aquí tenim la clau, el principi interpretatiu del fil que ens pot fer tirar de tot el capdell. La violència contra els nostres semblants només pot ser explicada en tant que prèviament has anul·lat la possibilitat de veure l'altre com una persona.
Thank you.
Per això, tantes i tantes pel·lícules de les dues últimes dècades que mostren escenes de repressió policial violenta contra la ciutadania tenen una música d'acompanyament que el que fa és marcar molta distància, que ens congela, que ens fereix per la manca d'humanitat. Pobra, la música només ens està dient una sola cosa. Deixeu de ser humans, permeteu-vos deixar de ser persones, i aleshores sereu capaços de pagar homes, dones, àvies. Música de Pedro Brofman per al film Tropa de élite de 2007. Escamots armats de la policia brasileña entrant en una favela per reprimir violentament els seus habitants pobres.
El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
Doncs jo estava aquells dies, enmig de totes aquestes reflexions i tots aquests vídeos i tots aquests àudios, plens d'escenes i músiques de repressió policial cinematogràfica contra ciutadans que reivindicaven coses en pel·lícules de diverses dècades, intentant entendre-les, intentant analitzar-les, i un cop arribat fins aquí, on he arribat ara, ja només em preguntava i em preocupava una sola cosa. I ara això, com ho acabo? Doncs la resposta a aquesta pregunta em va venir mirant la tele. La setmana passada vaig veure al web de TV3 el documental titulat La gent de l'Escala, de Francesc Escribano i Jordi Fuster, en el que es reconstruïa la jornada del referèndum de l'1 d'octubre a l'Institut Pau Claris de Barcelona a partir dels testimonis i els vídeos que van fer la volta al món. Les imatges de l'actuació policial a l'Escala del Centre que es van fer virals i en unes hores van ser vistes per milions de persones. En aquest documental s'expressava la veu de les víctimes d'aquesta repressió policial, els que havien rebut. I, cap al final del documental, una veu, un comentari, una reflexió, em va deixar totalment tocat. Era la veu de la Raquel, una mare que deia això.
La gran no hem parlat gaire amb la gran, però la petita sí que... Per què, mama? Per què aquests policies t'han fet això, no? Res, jo li, Li he dit sempre que es van equivocar, que els policies aquell dia es van equivocar. És que no li puc explicar res més. Perquè sempre els he dit, si algun dia et perds pel carrer, o una senyora gran o un policia. I els hi haig de dir. Vull dir, es van equivocar, van rebre unes ordres que no eren. Tothom s'equivoca, doncs es van equivocar.
Us heu fixat on rau el veritable valor, la força d'aquestes paraules? En què la Raquel parla dels policies agressors i repressors com a persones. I això, a ella, sí, sent víctima, la fa humana, humanitzant els seus repressors. I això la salva, i així mira de salvar la seva filla, i només així podrem salvar-nos nosaltres de la foscor i vèncer. Doncs jo ja només puc i només sé acabar aquest programa que ens parla de com els homes i les dones podem deshumanitzar-nos i comportar-nos pitjor que les bèsties simplement perquè rebem ordres, amb música que m'agradi i em faci sentir bé i que em rescabali de tantes audicions fosques, de tantes imatges desagradables que he vist per televisió, ja sigui en la ficció, en el cinema documental o, malauradament, en la vida real. If... Música de Michael Nyman per al film de dibuixos El diari d'Anna Frank de 1995 i el tema principal d'Elmer Bernstein per a la pel·lícula Matar un rossinyol de 1964. Amb el desig que aquestes dues audicions que sentirem ara i que tancaran el programa sense l'habitual sintonia de sortida ens omplin a tots i ens facin fer un brindis a l'hora dels postres avui per la humanitat que tots portem dins i fins i tot una altra per la innocència en general, ens acomiadem fins la setmana vinent. Recordeu que al bloc del programa trobareu la relació dels temes que hem sentit i fins i tot vídeos relacionats amb el tema d'avui. D'aquí a 7 dies, Si Herman vol, un nou tema i més audicions de música de cinema. I salutacions d'en Pau Blas i el control tècnic, i de qui us ha parlat, Javier Casanef, a la redacció del guió i a la locució. Que tingueu una bona setmana. Que no perdem la humanitat, ens humani qui ens humani. Una abraçada groga, com el sol que ens il·lumina. Que la música ens acompanyi.